A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 4 minuts del matí, temps de fer repàs ja amb tot el que ha succeït esportivament parlant al llarg d'aquest cap de setmana. Nova edició del Temps de Descompte en aquest dilluns 21 d'octubre de 2024. Vaja, diferents constatacions, diferents confirmacions. Es confirma que, per exemple, la Unió Esportiva Sitges està en un bon moment. Dissabte es va desfer, no sense aquella dosi de patiment que comentem sempre, del Sant Feliuenc, 2-1. Sant Feliu que es va postular també, o s'està postulant també, com un dels equips que de ben segur romandrà en aquesta part alta de la classificació. Com diguem, victòria 2-1 d'un Sitges que per segona jornada consecutiva es manté al capdamunt de la classificació d'aquest grup tercer de Primera Catalana. A l'altre costat de la balança hi posem la derrota, diem que ensopegada inesperada del filial al camp del Sant Esteve Sesrovires. 4-3 va perdre el conjunt de Raül Aroca, partit que semblava ben encarat, amb 1-3, i bé, 3 gols en 10 minuts, gairebé, del conjunt del Sant Esteve, van acabar doncs, suposant aquesta derrota per 4-3, que no és res més que un fre en tota regla en aquesta aspiració que pot tenir el filial aquesta temporada al grup 13 de tercera catalana. D'aquí uns moments en parlarem, repassarem així d'entrada alguns dels resultats destacats també que ens deixa el món del futbol en matèria de futbol base. Parlarem també del moment que viu el bàsquet Sitges. Mal moment, sens dubte. Quarta derrota consecutiva la que va patir el bàsquet Sitges aquest passat dissabte a Vilanova davant un Samà que, com es diu vulgarment, va ensumar la sang. Va veure que el Sitges no està bé i amb aquell punt d'intensitat que molts cops reclama Edu Piñero, doncs es va acabar enduent la victòria per 63-44. Quarta derrota consecutiva, toca reacció, arribarà més tard o més d'hora, però també segur que el bàsquet Sitges se n'en sortirà. En hoquei patins, el Club Patí Segur Sitges, no es pensin, no ho va tenir fàcil, tot i que al davant va tenir un Capellades que arribava com a equip mal classificat, però un Capellades molt jove, amb un planter molt jove, que fins i tot es va arribar a posar amb un 2-3 a la segona part, però en un moment d'inspiració de Jofre, doncs 3 golets i al final victòria 7-4, victòria certament obligada, com es diu en aquests casos, perquè l'equip venia, no oblidem, de perdre 6-5 a la pista del Riudebitlles. El Cubelles no afluixa, de moment està marcant molt la pauta en aquest grup C de la segona catalana. Parlarem d'hoquei, parlarem també de rugby, de la victòria 14-53 del Rugby Club Sitges a Cornellà, una victòria contundent dels homes d'en Diego Godoy, i, òbviament, hem de fer referència al derbi de futbol sala, perquè ahir a Pinsbens, en primer partit de la primera jornada de la Lliga de Tercera Divisió de Futbol Sala, es van enfrontar per primer cop Unió Esportiva Sitges i Club de Futbol Sala Sitges. El resultat final va ser d'empat a 2, i amb això arribarem fins a les 12. Iniciem aquest temps de descompte parlant de futbol base. El juvenil de la Blanca que segueix a dalt de tot de la classificació després de sumar 3 punts més en el partit que el va enfrontar el Marianao i que va finalitzar amb una nova golejada. 5-0 va guanyar el conjunt d'en Josu Julián. En el derbi de cadets de segona divisió jugat el passat dissabte al Nou Pinsbens, victòria sense discussió, sense pal·liatius, del cadet de la Blanca que es va imposar el del Sitges per 12-0. Duel, en aquest cas, de cadets C. I l'infantil de preferent que va perdre, en aquest cas més ajustadament 1-2 al Nou Pinsbens davant el Tortosa Ebre. Alguns marcadors que repassem com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Això gairebé és un déjà vu, el juvenil A que segueix guanyant partits, segueix marcant gols i segueix al capdamunt de la classificació.
Però no va ser fàcil tal com vam pronosticar. Va ser, la cosa es va arreglar els últims 10 minuts que vam marcar 3 gols, però va costar doblegar amb els del Marianao.
Bé, una miqueta però el que ja va passar el dia de Vilanova també, que sí. Abans no van arribar els gols, l'equip va haver de treballar.
Ah, sí, sí, va ser l'aportació de nanos sortits de la banqueta, que sobretot el Nacho, que va fer un hat-trick, que sortia des de la banqueta a la segona part, o sigui que gràcies a tenir una bona banqueta en aquest cas, i nanos que sobretot les que hi van.
Sí, sí.
Tota la grada que ho veu, diu, aquest any hi van. Tenen ganes.
Bona feina, per tant, de l'anomenada segona unitat, en aquest cas.
Això mateix. El partit dels cadets, bueno, tu has dit, no va tenir gaire història. El Sitges va aguantar 12 minuts i després ja van anar caient els gols cada 4-5 minuts. Però, bueno, va ser un partit sense història. A l'infantil semblava començar bé perquè al minut 10 vam marcar un gol, però al minut 11 ens van empatar i llavors ja i el 21 ens van marcar el segon i ja, aquí ja i vam baixar els braços i aguantar, intentar-ho, però ja no.
Sí que és cert que és el primer partit que es perd d'una manera doncs, ajustada, perquè fins aleshores totes havien estat golejades, però bé, com dius, hi ha aquest empat que et fan re al minut d'haver marcat tu,
sí.
I això, clar, no, això, no. A nivell coco...
No t'ho deixen gaudir.
Per això.
Que no ha passat encara cap dia que haguessin posat per davant i res, al cap del minut ja et fan tornar a la realitat i ja i és fotut en aquestes edats.
Què hi posem més?
Bueno, pues, aquells tres partits que ens anàvem a Santa Margarida Bonduí, de Montbui,
sí.
Fer una excursioneta a tres equips, un infantil, un Albi i un Benjamí. L'infantil es va imposar 3-5, l'Aleví va perdre 7-0 i el Benjamí va empatar 3-3, o sigui, va ser de tot, un empat, una derrota i una altra victòria. Sí, que avui, que no vull fer-ho mai, però vull destacar dos nens,
sí.
que porten genes goleadores familiars ja, que un són el Xavi Canals,
sí.
que va marcar 6 gols ahir, bueno, el dissabte, i l'altre és l'Enzo Sanabria, que en va marcar 5, o sigui, fill i germà de dos golejadors, i
sí,
se'ls
sí.
veu ja les maneres de, en aquestes edats, són a l'Evins de segon any, l'any que ve fan el canvi a futbol 11, que és on comença la realitat futbolística, però bueno... De moment apuntant maneres, ja dic, no m'agrada mai destacar, però en aquest cas crec que marcar 6 gols i 5 gols en un partit de l'Evins, pues no és fàcil de fer.
No és fàcil.
I
com diu aquell, apuntin aquests noms, Xavi Canals i Enzo Sanabria.
I diguem que el Xavi Canals juga de mig camp, és mig centre. O sigui que és una posició que tampoc no t'acosta tant a la porteria, però...
Bé, té aquesta vocació ofensiva.
Exacte. Bueno, farem ja l'estadística final de
Vinga.
Com ens ha anat, que hem tingut 9 victòries, 3 empats, 8 derrotes, o sigui, ha sigut una cosa... al 50%, quasi.
Més o menys a la paix, sí senyor.
Això
molt bé. Doncs fins aquí aquest repàs de marcadors en matèria de futbol base. N'hem parlat una setmana més amb l'Isidre Gómez. Isidre, moltíssimes gràcies, bona setmana i fins divendres.
Fins divendres, gràcies a tots. Adeu.
Onze i 12 minuts del matí, si donem un cop d'ull a la classificació del grup 3 de Primera Catalana, veiem per segona setmana consecutiva amb el Sitges líder. Un Sitges que segueix manant en aquesta classificació després de guanyar dissabte a Iguadols al Sant Feliuenc per 2-1. Partit, podríem dir, de dues parts. Primera meitat, millor el Sitges, tot i que marxava al descans amb el 2-1 al marcador després d'avançar-se amb un 2-0 gràcies als gols de Xavi Cabezas, per ser un altre golaç. Divendres que vam poder escoltar amb el Xavi Cabezas que els companys li feien conya i diuen, bueno, tu no marques gols normals, els gols que fas són autèntics colarros, i és així perquè de moment els tres que porta són autèntiques joies. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Un altre golaç, en aquest cas el que obria la llauna.
Sí,
davant un equip, no oblidem, el Sant Feliuenc,
molt bonic,
que veurem a dalt,
Sí, molt bonic.
Seguirem veient a dalt, de fet.
Sí, de fet ha perdut dos partits i estarà a dalt, és un molt bon equip i a més se li posava la cosa bastant bé ja a la primera part i quan el Sitges podia doncs haver anat bé holgadament al descans, però el futbol té aquestes coses, no? I quan parlava de Xavi Cabezas, per mi és un especialista en gol de traca.
Sí, sí, ja va marcar un primer gol extraordinari el dia del García Munté.
Va ser impressionant.
Va repetir l'altre dia amb el senyor Ildefons i dissabte, és que, gairebé des del mig del camp,
és que gairebé
va enganxar una pilota i la va clavar.
Va veure el porter adelantat,
sí, sí,
i doncs no se lo va pensar.
No.
L'arriba la pilota i se la clava, eh? Va ser un golarro que, de fet, fins i tot va aplaudir la gent del Sant Filiuent.
Sí, sí, perquè és que fins i tot es dona la circumstància que, com ja vàrem comentar el divendres, Xavi Cabezas ve d'una lesió greu, ve d'estar gairebé un any sense jugar, gairebé com Gavi al Barça, doncs el mateix. I que la seva reaparició coincideixi marcant tres gols, però tres gols aquells de museu, com es diu en aquest cas, no?
Sí, sí, que
d'emmarcar-los.
Correcte.
És molt curiós, és molt curiós.
I a més
i no sent titular allò de totes de moment, perquè sí que ho va ser l'altre dia, va formar part de l'11 del Sitges, però de moment el Xavi va tenir estonetes.
Sí, 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 se va recuperant, l'altre dia va jugar ja 72 minuts, que són molts minuts, i fins i tot en aquest partit podia haver estat també una assistència d'ell que li fa a Alejandro Pascua, que podia haver representat un gol pel Sitges, el que passa que allà va estar molt acertat el porter, potser no tan acertat Alejandro, que de cot de cap, vull dir, li va tirar la pilota pel mig i el porter va estar molt acertat, per mi, el millor d'ells, el porter, i va treure la pilota. Però fins i tot una assistència d'ell, que va fer diverses assistències molt bones, m'agrada, és un jugador amb molta qualitat, jo penso que al Sitges li pot anar bé, però molt, molt, molt bé Xavi Cabezas, i lo està demostrant en aquests 72 minuts que va jugar, doncs ho va demostrar. El Sitges va jugar una primera part excel·lent, jo penso que una primera part d'aquelles que agraden veure, sobretot a l'aficionat local, perquè l'equip, sobretot per la banda esquerra, va fer molt de mal al Sant Filiuent, i fins i tot sí que no anàvem al descans amb un 2-1, amb el gol del golarro de Xavi,
sí,
Cabezas, i el gol de cap, també, en una passada magistral a Gerard Fernández, que feia el 2-0, però clar, després no es queda el mal regust de boca, perquè el Sitges va tenir en aquell moment, en el minut, si no recordo malament, 38-39, dos ocasions claríssimes, però claríssimes. I, de fet, no van entrar perquè el porter va estar molt acertat i amb una mà va treure aquelles dos pilotes seguides. I a la següent jugada arriba la jugada, potser desgraciada pels Sitges, perquè, de fet, és una contra en la que agafa una mica adelantat els Sitges, però és que, a més, el refuig, el rebot, s'ho porten ells i Marc Carbonell fa el 2-1, no? Quan els Sitges podíem haver marcat instants abans el 3-0. I així acaba la primera part. Clar, amb el 2-1, ells donen un pas endavant. El Sitges també té les seves opcions, perquè el Sitges té un xut de Lleri que surt afregant al pal, té les seves opcions, però sí que ells mica en mica se va fent amos i senyor de la posició, potser de la pilota. El Sitges recula una miqueta, potser aquí està el que ells adelantessin més, perquè el Sitges recula i ells van tenir ocasions, el que passa que el Sitges defensivament va treballar molt bé. Quan va passar la pilota ja estava a Mata, doncs, que va fer una atura impressionant.
Que confirma el seu bon moment.
Gran moment del
Gran moment amb intervencions decisives el dia de la sèrie aquí, el dia del Sant Ildefons i dissabte contra el Sant Feliu.
Sí, correcte. Va fer una aturada impressionant i després també, vull dir, la sort va venir de cara als Sitges perquè una pilota que se va estavellar al pal, no?
És un partit, Toni, que igual acaba 2-2.
Igual acaba 2-2, com podria haver acabat 3-0.
Ja. Sí, sí.
Perquè tal com va anar la primera part, el Sitges va poder marcar-li més de dos gols al Sant Filiuent. I després, doncs, a la segona part se va tocar patir. Però l'important d'aquest equip és això, que sap jugar a futbol i sap patir quan té que patir. I va saber patir i va acabar guanyant.
Què tal els ex José Leijota? José Le de titular,
José va sortir, després. Sí, J va sortir després, a la segona part. Va tenir alguna que altra...
Aproximació,
uh-huh. Però no va... Tampoc va tenir el protagonisme, no? Uh-huh. Sí, José Le va seguir la seva línia, intentant, doncs, trencar la defensa. Va estar molt bé Montesinos, allà al mig de la defensa, com el cas de Carlos, no?, que està fent una feina molt bona. I de fet, el que dic, no? La primera part excel·lent dels Sitges, la segona part se va tocar patir, però aquest equip sap patir i sap jugar a futbol, i això va fer que al final se portés els 3 punts.
Repetiu una setmana més, això és Primera Catalana.
És Primera Catalana, el Sant Florent és un bon equip.
I saps que ara toca anar a jugar a Viladecans, que el Viladecans és QE, però ara ho escoltaran, Àlex Villà, diu que ningú es pensi ara que anirem a Viladecans i guanyarem amb la gorra, perquè Viladecans té... si no la millor, vaja, una de les millors plantilles.
Sí, sí.
I que estigui allà, doncs, vaja, tampoc és massa normal.
No, no.
Intentarem, no. Com deia l'Àlex, que segueixi dormit, que no desperti contra els Sitges.
Sí, esperem això, no?, que no desperti amb els Sitges. Sí que els Sitges també va trobar a faltar l'altre dia Joan Serra. Mm. Joan Serra, fins i tot més d'un aficionat, va preguntar al final per què no havia sortit Joan Serra. Joan Serra no va sortir perquè es va lesionar pràcticament el divendres en l'entrenament. Va anar el dissabte convocat a veure si podia jugar els minuts, però van creure convenient, doncs, no forçar la màquina, no forçar el Joan Serra, i tenir-lo pel diumenge al camp del Viladecans.
Molt bé, doncs al final victòria 2-1 d'aquest Sitges, que ha començat molt bé aquesta temporada, i aquestes eren les valoracions que feia el míster Àlex Villa.
Bueno, jo crec que el partit es divideix en dues parts, mai millor dit. Una primera part on hem entrat espectacularment al partit. Sabíem que el Sant Feliuen és un rival molt difícil, molt dur, que no fica les coses fàcils, i crec que hem fet una de les millors primeres parts, si no la millor primera part. Des que jo soc entrenador del primer equip dels Sitges, on només han tingut una ocasió de gol, i ha sigut una jugada molt aïllada, i nosaltres hem gaudit de 4-5 arribades molt, molt clares. Aquest del futbol que t'arriben una marca, però bueno, la segona part ha sigut tot el contrari. Tota la mala sort que havien tingut la primera part l'hem tingut en forma de bona sort la segona part, perquè ells han fet una passa endavant, nosaltres ens hem ficat massa endarrere i han gaudit d'ocasions molt clares per poder empatar, i hem sabut patir, hem tingut aquesta miqueta de sort que s'ha de tenir també per guanyar, i molt content.
Jugant com s'ha jugat a la primera part és molt difícil perdre, eh?
Bueno, clar, el que passa, el problema és que no sempre et deixaran jugar. Sí que és veritat que ells de primera part ens han cedit molt la pilota, i hem estat molt fins i hem trobat molts espais, molta combinació des de fora a dins i de dins a fora, i això ha fet que gaudim de moltes ocasions. Jo crec que han corregit molt bé a la mitja part, i la segona part ha canviat. Ells han, ja et dic, han fet una passa endavant, no tenien res a perdre perquè ja el partit el tenien perdut, i això els ha fet jugar pues a corazón descubierto, que es diu, i han gaudit d'ocasions per poder empatar.
Heu fet molt de mal, sobretot a la primera mitja hora, per la banda esquerra de l'atac dels Sitges, eh?
Sí, al final un dia cau per l'esquerra, un altre per la dreta, així que Manu ha sabut interpretar molt bé els espais que es troben al carril exterior, i juntament amb Javi Aroca, les caigudes de Geri, les pujades de Carlos Barrios ho han llegit a la perfecció, i han sigut uns punyals per la banda, i ho hem traduït en dos gols, que està molt bé, i llàstima no haver pogut fer un més perquè hem tingut de clares.
El gol de Javi Cabezas ha estat impressionant, el 2-0.
Bueno, és un jugador que té molta qualitat, ja ho sabem, no descobrim res nou. Ve d'una lesió molt llarga, hem de tenir paciència amb ell. Avui ha estat molt bé físicament, això no significa que en partits més endavant estigui bé, perquè les lesions s'han de cuidar molt per no recaure. veure, però sabem del potencial que té, sabem de visió de joc i és un gol d'autèntic crack.
A la segona part s'ha patit, però el Sitges també ha tingut les seves opcions per acabar matant el partit, eh?
Bueno, jo crec que no hem sabut portar els contraatacs, quedar-nos de saber decidir en tres quartes parts. Quan el partit es torna boig, nosaltres també ens tornem bojos, i això és una cosa, jo crec que és un aspecte a millorar, perquè al final és un partit que tens a la mà i que si no controles l'estat anímic, el descontroles, i quan ja descontrol pues, pots guanyar, empatar o perdre. I jo crec que quan anem guanyant hem de saber jugar amb aquesta mentalitat de controlar, de saber portar el tempo del partit i de no precipitar-nos.
L'important també és saber patir, s'ha sabut patir i al final s'ha aconseguit 3 punts i el Sitges està allà, doncs a casa, tot ho jugat, tot ho guanyat, i a can contrari de possibles 6 punts, 4, i això és molt, no? Aquest inici de partit que ningú se l'imaginava.
No, portem la dinàmica que hem tingut a l'inici de la Lliga és espectacular. Al final, bueno, anar líders jo crec que ningú s'ho esperava, amb aquesta puntuació, amb aquesta sensació de bon joc. Crec que ha sigut una victòria molt important, perquè al final Sant Feliuenc és un molt bon equip, que venia amb molt bona dinàmica, que això també s'ha de reconèixer, i ostres, guanyar avui és donar un cop a la taula molt fort.
I ara Viladecans, la setmana que ve, i en diumenge a les 5 de la tarda.
Bueno, serà una altra guerra, un altre partit. Viladecans, jo dic que és la fera que no està experta, crec que és una de les millors plantilles de la Lliga i va cué a la Lliga, però té jugadors de gran nivell, té un cos tècnic que treballa molt bé, i jo crec que el dia que desperti ja no costarà frenar-lo, perquè ja et dic, té una plantilla molt llarga, molta qualitat, amb jugadors de nivell per aquesta categoria, i bueno, esperem que no desperti amb nosaltres.
Bé, doncs, tant de bo no desperti la fera, com apuntava Àlex Villa, que esperi una setmana més,
Sí, sí, que esperi.
Tampoc hi desitgem cap mal al Viladecans, però si pot esperar una setmaneta més,
sí,
no
sí,
passa
sí.
Res. Partit diumenge a les 5 de la tarda contra aquest Viladecans, que, vaja, és cué, amb un sol punt.
Sí, és sorprenent, no?, com ho diu...
Sí, perquè Viladecans, no?, és un d'aquells equips que sempre s'ha mogut en aigües d'aquestes categories. És sí. que no li és nova la categoria.
No, i que té una bona plantilla, que ja el va demostrar l'any passat, i bé, té que seguir i seguirà aquí.
Clar,
i
com deia l'Àlex, desperti... considera una de les millors plantilles, també un bon cos tècnic, per tant, tard o d'hora ha d'arribar aquesta reacció. A la classificació, després d'aquestes 5 jornades, com dèiem, pot sorprendre més o menys, però el Sitges és primer, amb aquests 13 punts. Aquesta zona noble està, ara ho comentava amb el Toni, està molt, molt apretada. Martorell 12, Cooperativa 11, Sant Cugat i Sant Boià 10. Sí. Per tant, estem aquí amb 2-3 punts, diferències mínimes. I a la part baixa, com dèiem, Viladecans QE, i després trobem equips com la Sènia i l'Escó, amb 2 punts. I ara m'apuntava també el Toni que el Sitges ara li ve un calendari precisament d'equips que estan en aquesta part baixa.
Sí.
Viladecans, després reps aquí l'Escó i vas a Vilafranca.
Al camp de la Fundació.
I la Fundació tampoc ha arrencat massa bé.
No.
No ha arrencat massa bé.
No. Però no ha arrencat massa bé perquè la cosa està molt igualada, perquè n'hi ha molta igualtat, perquè doncs, estem parlant de la cinquena jornada, queden moltes jornades, però compta amb la Fundació Atlètic Vilafranca, que també va començar l'any passat una miqueta i jo no del tot bé, i al final...
No, l'any passat doncs, va començar, Toni,
amb un
0-4
sí,
a Aiguadols.
Guanyant aquí, però després va tenir
sí.
molts partits que no sumava.
Sí.
I se va recuperar la segona volta, no? Compta amb la Fundació, que la Fundació sempre és un equip a tenir molt en compte. I compta amb tots els que li ve, perquè compta l'Escó, estem parlant de l'Escó, però l'altre dia va tenir moltes dificultats el rival que jugava amb l'Escó de guanyar, que si no recordo malament, em sembla que era, jugava amb l'Escó, lo van parlar, allà l'Escó jugava amb el Sant Cugat,
sí.
I va tenir que remuntar el Sant Cugat, que anava guanyant a l'Escó, Per això t'he dit que compta també amb l'Escó. No n'hi ha rival fàcil, es tindrà que treballar. Ara, veiem com juga aquest equip i veiem amb la confiança que juga l'equip, jo confio molt en els Sitges.
Dèiem divendres passat en el temps de prèvia esportiva, el filial, el Sitges B, ho té bastant bé per endur-se els 3 punts de Sant Esteve Sesrovires. Doncs no va ser així, ara en parlem. I és que d'aquesta cinquena jornada en el grup 13 de tercera catalana destaquem aquesta derrota, diguem que inesperada, que va patir el Sitges B en el camp del Sant Esteve Sesrovires. Derrota per 4-3, que no deixa de ser, en definitiva, un pas enrere, Toni, en les aspiracions que pugui tenir l'equip aquesta temporada.
Sí, i que en aquest partit també es podria dir dos parts molt diferents. Una primera part en què el Sitges s'adelanta ja al marcador, al minut 23, Jair fa el 0-1, i al 43, Hugo Paraíso fa el 0-2. Acaba la primera part. Sí, sí. I comença la segona part. I la segona part ja tot li va malament al Sitges, perquè el 49 l'excusa en diferència, però Jair, el 53, marca l'1-3.
1-3 que semblava definitiu.
Sí.
Però arriba aquesta reacció fulminant del Sant Esteve, que pràcticament en 10 minuts et fa 3 gols i t'acaba guanyant el partit.
I t'acaba guanyant un equip que tan sol havia sumat un punt.
Ho dèiem divendres.
I va el Sitges allà, que estava fent un bon campionat, tan sol la taqueta era aquella derrota amb el camp del Capellades, i en res, te remunten el partit i acabes perdent un partit que tothom donava com un favorit als Sitges, però que al final el Sitges té que treballar molt, té que millorar molt, segons el seu entrenador.
Sí, no estava gens content, òbviament. Tu et vas reconèixer, Raül Aroca, que no estava gens content, i que, en certa manera, estava decebut, no? Perquè l'equip no va saber gestionar doncs els moments per endur-se el partit.
Una llàstima, perquè és la segona derrota de l'equip, una derrota que no l'esperava ningú i que veu com el Capellades no afluixa.
És a dir, si tu vols fer alguna cosa important aquesta temporada, a Sant Esteve no pots perdre.
No.
Pots anar a Capellades, primera jornada, Capellades, un equip que també presenta candidatura. Val.
Vale, sí.
Vinga, t'ho compro.
Però no a Sant Esteve.
Però Sant Esteve, repeteixo, si és que veritablement vols aspirar i saps que no només el Capellades està fort, tens un Canyelles que també està com un coet.
Està fortíssim.
Tens un Ribas que ve de guanyar 0-1 al Bas Espirall i que a sobre s'ha reforçat.
Sí. Carlos Narejos.
I no és un reforç qualsevol.
No.
El Carlitos.
Ha fitxat el Carlitos, Carlos Narejos.
Ha deixat Olivella i se'n va a Ribas.
Al Ribas. Sí. I un home doncs, que a l'Olivella ja portava un grapat de gols.
I saps, Toni, que el Ribas també vol estar dalt.
Ribas vol pujar.
Vol pujar.
Vol pujar aquest any. Es trobarà amb el Capellades, que jo penso que és el que marcarà la diferència. Però bé, parlàvem l'altre dia. Se té que aprofitar un, si no pot, primer joc, la promoció. I clar, el Ribas estarà allà. Lo millor que li pot passar als Sitges és que el Ribas està ara més o menys com els Sitges.
Sí. Sí, amb els mateixos punts.
Ha perdut 2 partits?
Sí, té 9 punts. El Sitges B ara mateix és 6è, té 9 punts, però també té 9 punts el Ribas, el Can Fatjó i el Riu de Villes. Capellades 15, de moment han fet el pleno, i el Canyelles?
14, no?
13.
13, segon. Perquè ha empatat un partit.
Sí.
Ha empatat un partit amb l'Espirall, però el Demel ha guanyat tot.
No sé fins a quin punt aquest Canyelles...
I curiosament el partit que ha empatat a casa,
no? Sí. L'equip de Manel Lora.
De moment són els dos equips que no han perdut cap partit. Ni el Capellades, ni el Canyelles.
A la part baixa, Hortonenc 4 punts, Sant Esteve 4, després els 3 de l'altre dia amb els Sitges, i el Torellenc, que és cué destacat amb un punt, un Torellenc que, vaja, no va poder fer absolutament res en el seu partit contra el Capellades.
Va aguantar la primera part.
1-5.
Va aguantar la primera part.
Que està guanyant amb molta solvència, Toni, els seus partits.
Sí, sobretot la segona part. La primera part va aguantar molt bé, un 0-1 a favor del Capellades, però la segona part va ser molt superior.
El Canyelles 4, Hortonenc 1, dèiem, aquest Canyelles no sabem fins a quin punt, també pot ser un dels aspirants a com a mínim, discutir-li l'ascens al Capellades.
Té un bon entrenador, Manel Lora coneix molt bé aquestes categories, té un bon equip, té un equip que l'any passat ja davant dels Sitges aquí, a Iguadol, va fer sudar tinta als Sitges per guanyar el partit, i ara s'ha reforçat una mica, i jo penso que el Canyelles estarà per allà. Jo no crec que acabi a dalt del tot, però, a veure, això en el món de futbol no ho saps mai, no?
Sí, i clar, total portem 5 jornades, sí, però una miqueta ja comences a veure la línia que pot tenir aquest grup aquesta temporada, i repeteixo, jo poso a dalt el Ribas, poso a dalt el Can Fatjó també, que crec que és un dels equips que podrà estar dalt.
Que el Canyella va guanyar-lo al Can Fatjó a casa,
Sí.
Al seu camp,
Espero que el Sitges també pugui estar en aquest grup.
Per joc, pel que jo he vist...
I que no es desempallegui massa.
Pot estar, el que passa que no pot perdre la concentració...
Però clar, ja estàs a 4 del segon. Ja estàs a 6 del primer.
Sí, clar, és que...
Ja tens, arrossegues una miqueta,
sí,
ja.
Ja tens que reaccionar.
I compte, Toni, que dissabte ve el Basi Espirall.
Sí, un Basi Espirall que ve de perdre amb el Ribas, 0-1, i que vindrà aquí a veure si pot recuperar-lo.
Que és un equip que ja l'any passat va fer una molt bona campanya.
Molt bona campanya. L'Espirall sempre estarà allà, eh? L'Espirall sempre és un equip seriós, un equip que potser no aspira a pujar, però és un equip que aspira a fer de jutge i te pot fer molt mal.
I no sabem si el paper de jutge també l'agafarà l'Olivella, que va empatar 0-0 amb el Vegas... L'Olivella cada moment va trampejant, com es diu en aquests casos.
Que li marcava el gol Calonarejo.
Ara ja no el té.
Ara no ho té i ara costarà més.
Sí, sí. Bé, doncs, amb aquest repàs a la cinquena jornada de Tercera Catalana, tanquem el nostre temps dedicat al món del futbol. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Fins la propera.
Molt bé.
I afegim aquí els resultats del futbol femení, bàsicament a la Lliga de Segona Divisió, en derrota contundent 9-1 del Sitges, de l'equip de futbol 11 femení del Sitges, en la seva visita al camp del Ramon Sicart, i també va perdre l'equip de futbol 7, en aquest cas al camp del Navarcles, per 3-1. 11:34, parlem de bàsquet. La sensació és que... costarà aixecar amb aquesta moral que a hores d'ara està més aviat per terra. Ara mateix tot es veu més aviat de color negre i cal, com es diu també en aquests casos, un clic que reverteixi la situació. Són 4 les derrotes que porten de manera consecutiva el bàsquet Sitges en aquest inici de temporada. L'última, la que va patir dissabte passat a Vilanova davant un Samà molt intens, ho dèiem tot just en començar el programa, allò que es diu, no?, que el Samà va ensumar la sang, sabia que el Sitges no estava bé, i bé, vam veure un Samà molt intens que va sortir a mossegar, conscient, com dèiem, que els sitgetans venien amb la moral una miqueta tocada. Derrota de 19, 63-44, en un partit que no va deixar gaires coses positives per part d'un bàsquet Sitges que començava a anar a remolc i amb sensacions que no eren del tot bones. Fi del primer parcial amb un 21-9 i el descans ja marxava amb un desavantatge de menys 19, 41-22. Tímida reacció, això sí, al tercer quart, que va acabar amb un 9-13 favorable, però la pilota tornava a cremar les mans dels jugadors sitgetans i es seguien fallant moltes situacions fàcils a sota cistella. I percentatges tant de 2 com de 3 força pobres. 11 de 41 en els tirs de 2 i un 4 de 19 en triples. Poc a destacar per part del bàsquet de Sitges, potser... una mica l'empenta d'homes com Bustos o Fede, que va acabar per ser eliminat amb 5 faltes i poca cosa més. Ara mateix l'equip no està bé, però com es diu també en aquests casos, encara hi ha temps suficient per redreçar el rumb, però sí que és cert que, repetim, les sensacions no són gens bones. Per part del Samà, el seu millor jugador va ser Arnau Carreras, que va acabar amb 18 punts, el màxim anotador del maig. A la zona de vestidors, després d'una xerrada amb els seus jugadors, Edu Piñero ens atenia i no amagava una certa preocupació pels dubtes que ara mateix envolten l'equip.
Cualquier, es igual, juegues contra el equipo que sea, sea Samà o la Segó o el Picat o el Prat, cada partido es diferente, o sea, voy a uno más, llevamos 5 partidos, sí que preocupa en el sentido de que yo creo que llevamos de 2 años de éxitos, de que estamos acostumbrados a perder por pocos partidos y ahora parece que, entran las dudas, dejamos de hacer las cosas y tal, pero bueno, yo sigo confiando, ya te lo dije la semana pasada, confiamos y hay que seguir trabajando y esto saldrá como sea.
L'equip ara mateix, volia dir, és un mar de dubtes, vull dir, situacions relativament senzilles, sota la cistella se n'han fallat mínim 10, que surten els números.
La setmana passada contra el Prat, canastes fàcils, fallamos 23, fàcils, contades, viendo el vídeo i totes aquestes coses, 23 canastes, no? que joder, con un tío solo, ¿me entiendes? Entonces son estas situaciones que eso es lo que les digo siempre a los jugadores, eso crea mentalmente y luego te va a nivel defensivo y luego te ve a nivel de rebote y luego cuando vuelves a atacar te puede crear otra vez dudas. Entonces estamos en una dinámica en la cual pues hay que revertir eso y cambiarlo. Y oye, lo que les dijimos al principio de la temporada, martes, jueves y viernes es cuando se gana el partido, hay que ir al 100% y es así. Yo tengo sana envidia del Samá. Yo creo que es un equipo que tiene un jugador por encima de todos, que es el Arnau Carreras, pero luego tiene tíos ahí currantes. Nos han matado otra vez a rebotes ofensivos, pero que bueno, es la diferencia. No es, saben lo que tienen que hacer, van a por todas y algunas veces pues eso, las dos pelotitas que tenemos ahí abajo hay que ponerlas.
La moral, pues, la moral a Edu está sota mínims.
Bueno,
no sé, ¿cómo has visto el vestidor?
A nadie le, es que vuelvo a repetir, venimos de dos años de joder, el año pasado perdimos 6 partidos y este año pues llevamos 3 o 4 perdidos, ¿no? Cuatro seguidos, ¿entiendes? Entonces, claro, ya más o menos, y en la primera temporada que estábamos nosotros también me parece que perdimos 5 o 6. O sea, bueno, vale, pero sabemos dónde venimos, es Copa, bueno, pues que llevamos 5 partidos, pues venga, quedan aún 6 meses, 7 meses y vamos a seguir trabajando, intentar salir de lo más rápido posible de esto y por el próximo partido, el día de Alpicat, pues a ganarlo. Y a lo mejor lo ves de diferente forma, ¿vale? Y a lo mejor cambia la dinámica. Bueno, pues hay que cambiar las dinámicas. De los errores aprenden. Para llegar un poco al éxito, a ganar un partido, de los errores aprenden. Y bueno, creo que estamos aprendiendo.
Ahora costa, ¿no?, ser positiu.
Bueno, claro.
A tothom, començant per tu, pels jugadors, per l'afició, fins i tot.
No sé, és normal, claro. Tu ves el equipo y todas estas cosas y bueno, pues entran dudas. También el año pasado decían que no íbamos a subir y al final subimos y decíamos que era un equipo, bueno, pues normal, de media tabla. Bueno, vuelvo a repetir, yo confío en mí, confío en Jordi, la directiva confía en mí y yo confío en los jugadores. Es trabajo y en eso no voy a desistir, en trabajar, en que sé que lo veo, que lo vamos a sacar adelante y animarles y ya está, nada más. Entre todos aquí sacamos.
Anem a intentar ser una mica positius. La reacció que ha tingut l'equip al tercer període, no? Una miqueta.
Bueno,
amb un parcial de 9-13.
Es lo que busca. Pero este es el trabajo. A lo mejor si hubiésemos salido el primer cuarto y el segundo cuarto de esa forma y tal, hubiésemos de esto, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, claro, es que yo no me puedo. Es como el día del Prat. Juego 2 cuartos espectaculares y luego 2 cuartos en los cuales me dejo ir. O sea, esto es lo que no puede ser. Pues lo mismo hoy no puedo estar jugando por cuartos, hostia y tal. Bueno, hemos cambiado la imagen, no, son 40 minutos y tío que salga tiene que dar el callo, no 1-2 y luego los otros a ver si, no, somos todos, es un equipo y hay que cambiarlo y ya está, y ya lo hemos dicho, esta semana a tope, ya por el Alpicat y a ver si hay, trabajando las cosas y todo y de esto, a ver si entre todos y ganamos Alpicat y vemos las cosas de diferente forma, es así.
Ahora mateix, com s'aixeca la moral?
Estando ahí con ellos, no sé, o sea, son buenas, para mí son jugadores que son, aparte de, yo sufro por ellos, porque sé que de dónde vienen y sé lo que han hecho, y yo pues es mi segunda familia, como aquel que dice, estoy con ellos continuamente, y yo sufro por ellos, yo sé que, pero bueno, estar ahí, y saben que me tienen, y que voy a estar ahí con ellos a tope, y bueno, ya que lo hemos dicho, martes, jueves y viernes, vamos a intentar hacer las cosas bien, y a ver el sábado, ya está, y a lo mejor, pues bueno, vamos a ver si cambiamos la dinámica.
¿Qué es eso? No, faig la última.
Estamos a tiempo.
Falta el clic.
Estamos a tiempo. Llevamos 5 partidos, estamos a tiempo, vamos a ser positivos y ya está. Que es duro, que es duro perder, que... Pero bueno, a ver, que venimos hace 2 meses o 3, hostia, canasta en el último segundo, tío, qué pasada. Y ahora parece que, nen, hostia, qué malos somos. No somos el mismo equipo, con la misma ilusión, el mismo entrenador, mismo segundo, misma directiva, y bueno, pues que veamos 4 partidos perdidos, bueno, vamos a por el siguiente, a trabajar estos 3 días a tope y ya está. Que duelen cosas, bueno, vamos a intentar cambiarlas.
Bé, doncs això, intentar canviar aquesta dinàmica i si pot ser dissabte aquí amb l'Alpicat, molt millor. Un Alpicat que, atenció, aquesta última jornada ha guanyat gairebé de 40 als Lluïsos de Gràcia, 82-46. Una jornada que també ens ha deixat la derrota del Ribes, 61-60, ajustadíssim, a la pista del grup Barna, i una jornada que també ens ha deixat la primera derrota del Reus Deportiu. Per tant, ja no queden equips invictes en aquest grup 1 de Copa Catalunya. A la part alta, Reus, Samà i grup Barna, amb aquest balanç positiu de 4-1, i a baix, Bàsquet Sitges, Lluïsos i Ciutat Vella amb 1-4. I el sènior femení, que va estar a punt de donar la sorpresa perdent de només un punt amb el líder a Pinsbens, es va acabar imposant el Virolai 37-38, tot i el bon partit de les sitgetanes. Al descans guanyaven de 5, 23-18, especialment bon partit de jugadores com Núria Gil o Anna Roig. I un final amb certa polèmica, amb decisions arbitrals que en certa manera van acabar per decantar la balança. Bones sensacions, malgrat tot, malgrat aquesta derrota, i ara intentar estrenar la casella de les victòries en el proper partit a la pista del Q-Bàsquet Sant Cugat, tot i que demà passat, dimecres, a Pinsbens, hi ha que jugar aquest partit que té pendent de la primera jornada contra el Bàsquet Pretenc, que començarà a partir de les 9. Onze i 43, a la segona catalana d'hoquei patins, el Club Patí Subursitges necessitava guanyar sí o sí el Capellades, un Capellades que es va presentar amb la Pinsbens amb un equip, diem-ho així, descaradament jove i que fins i tot va arribar a manar el marcador amb un 2-3 a la segona part. I això que el partit s'encarava molt bé, amb un 2-0, després dels gols de Sergio Pérez al minut 7 i de Marçal Monasterio al 12. Una primera meitat en la que els penals van ser protagonistes. De penal es cursava diferències al Capellades al quart d'hora, mentre que Jofre primer i Del Río després no encertaven a marcar des dels 5 metres. Amb 2-1, per tant, finalitzava la primera part. A la represa, el partit s'anava posant cada cop més perillós a mesura que anaven passant els minuts. Un Capellades que va arribar a posar-se amb un 2-3 favorable. Començava aquí, diguem-ho així, un setge important a la porteria del Capellades i amb bones aturades per part del seu porter, fins que Jofre, amb dos gols gairebé consecutius, en només un minut, posava per davant els sitgetans amb un 4-3. Del Río i el mateix Jofre, en plena vena golejadora, posaven el 6-3 faltant 5 minuts i resposta tímida del Capellades amb el 6-4 en el darrer minut. I Del Río, ja faltant pocs segons, 35, feia el 7-4 definitiu. Segon partit a casa, segona victòria, tot el contrari del que ha passat fins ara quan toca jugar fora, on l'equip ha acabat perdent els dos partits que ha disputat. De tot plegat, en parlava l'entrenador del Subursitges en acabar, i malgrat el triomf, el Jofre Vilà no estava massa content.
Sí, és sorprenent la feinada que hem tingut, hem començat molt bé, però de cop i volta ens hem enganxat, s'ha tornat l'ansietat, ens ha tornat marrat mil i una vegades més, inclús hi ha pilotes parades, i clar, i nosaltres les que tenien en contra doncs ens les feien i a patir. Això del hoquei, si no fas les pilotes parades tens un problema. Avui s'ha demostrat, amb el moment que ja hem desgastat l'equip i que la cosa ja està més oberta, doncs hem pogut desenganxar-se i ja no s'ha acabat el partit, però inclús així, que ens facin tres gols equips d'aquest nivell, a mi em sap greu, però són massa gols.
De fet, el partit s'us ha posat força bé amb el 2-0, ells li han donat el tomb. Amb el 2-3 jo penso que el partit estava molt, molt perillós.
Sí, tocava apostar, hem apostat i avui ha sortit cara, però massa feina per jugar contra un equip que va últim classificat a la Lliga. Ah, per la nostra part, 7 gols ja és un estàndard, o sigui, marcar 5, 6, 7 gols és el nostre estàndard. El problema és que ens en fan massa, ens continuen fent massa gols.
És una qüestió defensiva, és una qüestió de manca d'encert, de tot una mica, suposo.
No, manca d'encert encara en faríem més. O sigui, si arribem a fer totes les que tenim, potser en tenim 25. No sé, això és una cosa de falta, jo crec, de concentració davant del porter. De fet, aquest porter semblava que no li... Bueno, internacional, i en canvi després, quan els últims 5 minuts, quan han començat a entrar, era gol per minut. Són aquestes coses que a vegades no acabes d'entendre, el temple, o sigui, l'ordre dintre del cap del jugador... Em preocupa més el fet de que ens fan masses gols, entre errors estranys i pilotes parades, ens fan masses gols en contra. A favor, bueno, ja suposo que hi ha molts equips que els agradaria fer tants gols com fem nosaltres. El que passa és que, clar, quan veus això i veus que encara en podíem fer més, tranquil·litat, jo crec que ens fa falta una mica de tranquil·litat i feina.
Potser és d'aquells dies que no marxes massa content, Jofre.
No estic gens content. No estic gens content del principi de temporada, ni estic gens content d'aquest partit. I el que passa és que arriba un moment que se m'acaben ja les explicacions i quan veus que els agafa aquest tipus d'ansietat, doncs no acabes d'entendre. Però bueno, jo suposo que ja ho vaig dir, que a poc anem agafant rodatge i es van entenent entre jugadors i avui hem pogut ser-hi tots, encara que des d'aquí doncs penso que me'n recordo molt del Gerard Morera, que s'ha trencat el peu i no ens pot ajudar. Bueno, quan estigui recobrat que vingui, que ens ho passarem bé.
Bé, doncs, no massa content com escoltaven en Jofre Vilà després d'aquesta victòria 7-4 contra el Capellades. El que sí que segur és que el Cubelles no afluixa i ara mateix és líder en solitari en una jornada que ens ha deixat també la primera derrota del Riudoms. Després de la disputa d'aquestes 5 jornades, el Subursitges ocupa el 8è lloc de la classificació amb 6 punts, a 6, per tant, del líder. Per la seva banda, destaca també que el sènior de tercera catalana no va tenir pietat de la Salle Bonanova, qui va golejar a domicili per 2-13. Bon inici de temporada d'aquest sènior B, que ara mateix i després de les 4 primeres jornades ocupa la tercera posició amb 10 punts, a 2 del Belllloc i també del Reus Ploms. No ho hem dit, però el proper partit del Subursitges serà de nou a Pinsbens, aquest cop davant un Cambrils que, com explicava en Jofre Vilà, doncs s'ha demanat canviar l'ordre del partit i jugar primer a Sitges, partit que jugarà dissabte a partir de les 6 de la tarda. 11:49, deixem l'hoquei, anem ja cap al futbol sala. Vinga, ens queden aquests 11 minutets per parlar de futbol sala perquè ha arrencat aquest cap de setmana la Lliga de Tercera Divisió i ho ha fet amb el derbi que van jugar amb el Sitges i el Club Futbol Sala Sitges, que es va disputar ahir al vespre a Pinsbens i que va finalitzar amb empat a 2. Repartiment de punts en aquest primer duel sitgetà i volem saber quines sensacions deixa a uns i als altres. Saludem en primer lloc el Pau Oltra, ell és l'entrenador de l'equip de la Unió Esportiva Sitges. Pau, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Sensacions que et deixa aquest empat a 2 d'ahir?
Doncs la veritat que molt bé. Ja en parlarem més profundament, però la veritat que les sensacions són molt bones.
No està malament, un derbi per començar.
No, la veritat que no.
Capricis del calendari, digue-li així, però vaja, és començar allò amb adrenalina a tope.
Sí, no. Un al·licient de motivació segur que no ens faltava.
Bé, analitzant una miqueta el partit, Pau, aquest empat a 2, com deies fa uns moments, el dones per bo?
Sí, realment, perquè nosaltres el primer any que... Bueno, som Unió Esportiva Sitges, però és el primer any que es fa futbol sala. A l'altre club de Sitges ja estava més consolidat i nosaltres realment volíem donar un cop sobre la taula i crec que vam donar el paper i ho vam fer realment.
En quin objectiu es plantegeu la temporada, Pau? Tenint en compte que deies fa uns moments, no? Que sou nous en això.
Sí, no, realment pels jugadors que tenim i que els conec de primera mà, l'objectiu, i que també conec la categoria, perquè a part de ser entrenador he jugat molts anys, l'objectiu és clar, és estar dalt, i sobretot es va veure ahir que un equip com el Club Futbol Sala Sitges, que ja porta més temps i va baixar de categoria i és un equip realment, jo crec, dels més bons de la categoria. Podem estar dalt i, per què no, pujar i estar a l'ascens.
Això és un objectiu ambiciós, eh?
No, sí, a veure, és el primer any, però també coneixent-los i tot. Jo crec que, per què no, s'ha de guanyar. Hem de tenir clar aquest objectiu i és el que els dic als jugadors i ells ho tenen claríssim, també.
Content amb la plantilla, Pau?
Sí, la veritat que sí, a molts també els coneixia, perquè bueno, al final molts són de la comarca del Garraf i jo també porto bastants anys envoltant de tot el que és el futbol sala i els conec bastant a molts i altres no, però bueno, queden moltes coses per treballar, però bueno, que la sensació del primer partit és bona, que no ens hem de relaxar tampoc, hem de veure, queden moltes jornades. I la veritat que molt bé, ja es pot fer un gran projecte, bueno, es farà segurament.
En el teu cas, ja ens ho explicaves, tens ja una certa experiència, però clar, la plantilla s'ha hagut de confeccionar de zero, no?, com aquell que diu.
Sí, la veritat que sí, que que, bueno, jo quan vaig arribar d'entrenador, quan em va comentar el Germán, jo la plantilla ja estava feta. Molts el coneixia i també molts dels jugadors, com he sigut companys d'ells, vale? O sigui, jo sóc entrenador, molts, bueno, jo tinc 25 anys,
sí, sí,
però molts són més grans, clar, llavors, però sí que realment molts els conec i m'han dit que els agrada el projecte, que voldria que estigui. Jo és el primer any que entreno com a un sènior masculí, femení, no? Però la veritat que molt content amb l'equip directiu, tot.
I escolta'm, allò, surt el calendari, primer partit contra el Club Futbol Sala Sitges. Hosti, dius, que va...
Sí, 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 que punyate i que la gran visió, sí, 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 sí. Però bueno, no, realment, o sigui, sí que m'hagués agradat que fossin unes jornades més endavant, però bueno, mira, s'ha donat així i crec que el resultat és bastant bo i que podia haver sigut nostre i bastant favorable, així que, que molt bé.
Com vas viure tu personalment el partit? Ahir bon ambient, a Pinsvens, al pavelló, vaja.
Sí, 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 a part que és la primera jornada i que hi ha ganes, a part que portes la pretemporada i tot, un ambient molt càlid, del C-Derby, bastant agraït. La veritat.
Al final, com dèiem, empat a dos, sí, bones sensacions en el cas de Pau Oltram, el míster de l'equip de futbol sala de la Unió Esportiva Sitges. Pau, gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé i que tingueu bona temporada.
Moltes gràcies, un plaer.
Bé, doncs bones sensacions les que deixen aquest empat a dos a la Unió Esportiva Sitges, almenys així ens ho ha fet saber el seu entrenador Pau Oltra, i ara li volem preguntar amb el Joel Losada com valora ell aquest empat a dos d'ahir a Pinsvens. Joel, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Què tal?
Bueno.
Com va aquesta ressaca?
Pues bueno, amb sabor agradós, podríem dir.
Ja, per tant, no massa content.
No, la veritat que no. Tal com ells estan contents amb l'empat, nosaltres no. Jo considero més una derrota que un empat.
Et pregunto el mateix que l'idea que li preguntava el Pau ara fa uns moments. Hosti, allò, capricis del calendari, no? En el moment que surt el calendari veieu aquest partit, primer partit, derbi... Què vas pensar, Joel?
Bueno, semblava que estigués fent expressament.
Sí, no?
Sí, no passa res. Sí. És una categoria on hi ha altres derbis i realment doncs penso que on es pot guanyar la Lliga o on es pot perdre seran amb els derbis. Mm-hmm.
Què creus que li va faltar a l'equip per endur-se el triomf?
Bueno, jo penso que ser més efectius. Penso que el porter contrari va ser el millor del seu equip i llavors, clar, això ja et marca una miqueta el què. Comencem perdent, que vulguis o no, tinc un equip molt jove, vale? De les 15 fitxes hi ha 10 que són menors de sub-23 i d'aquests 8 són amateurs de primer any. Vale? És un equip molt jove. Uh-huh. I ahir realment jo veia alguns jugadors que tremolaven les cames, vale? al començament del partit, i tot això encaixem al 0-1, però abans del descans marquem a l'1-1. I després, doncs, bueno, vam estar molt bé a la segona part, per mi un pèl enfonsats, vale? A la mitja part vaig dir una cosa i no es va acabar d'entendre, i llavors a l'estar enfonsats ells van començar a sortir de 5, però tot això marquem el 2-1, i a falta de 2 minuts pel final ens encaixem el gol de l'empat.
Temps tindrem durant la temporada per parlar una miqueta més tranquil·lament, però entenc, Joel, que voleu recuperar una miqueta la categoria que vau perdre la temporada passada.
Sí, sí, l'objectiu número 1, i ahir ho vaig dir també amb el Canal Blau, i és així, no ens hem d'enganyar. L'objectiu és pujar, tot i que l'equip és nou, totalment, o sigui, només mantenc a 4 jugadors de l'any passat, però l'objectiu està molt clar, és recuperar-la aquest mateix any.
Deies fa uns moments, potser algú li tremolava les cames, Furit, com deies, d'aquesta joventut, d'aquesta certa inexperiència. Creus que això pot passar factura una miqueta a la temporada o no? O que l'equip a poc anirà guanyant l'experiència, com es diu també en aquests casos?
Sí, jo crec que pot passar factura, i sobretot els primers partits. Vale, perquè no és el mateix jugar els amistosos que hem jugat, que han sigut contra divisions més altes,
superiors,
que han anat molt bé, vale? Superiors, però ara arriba l'hora de la veritat, ara és, ja no és un amistós, són tres punts en joc cada setmana, i jo penso que els primers 4-5 partits això es notarà, i més com estava allà el pavelló, estava ple i clar, jugàvem a casa, però no érem els locals.
Sí, no, clar, és que el matís és important. Ahir el Club Futbol Sala Sitges jugava de visitant, tot i que, òbviament, el partit era Pinsbens, el que actuava de local sí. era la Unió Esportiva Sitges. Bon ambient, no, Joel? A la grada?
Mira, al final el que jo patia més era això,
sí.
Que la primera jornada no hi hagués cap mal rotllo, jaleo, algun sancionat de rotllo en 4-5 partits i tal, i va anar molt bé, sí. I això al final és amb el que em quedo.
I és d'agrair, per tant, que la gent es comporti, que tingui seny, que escolten, que això és un esport, que sí, que pots tenir una certa rivalitat, però aquí, com es diu en aquests casos, ens coneixem tots, no?
Sí, ens coneixem tots i ja està. I de fet, estic content això perquè va anar bé. Que m'hagués agradat guanyar, està clar. O sigui, realment, jo ahir no volia un altre resultat que no fos la victòria.
Ja.
Però bueno, és a l'inici, és al començament, costa, un derbi, i això. Però bueno, ens ha de servir el partit d'ahir per veure que tampoc... que sí que estem bé, vale? Perquè ara per empatar el primer partit doncs no ens hem d'enfonsar ni molt menys, vale? I més en un derbi, però ens ha de servir doncs, per seguir treballant i dimecres a l'entrenament doncs, parlar coses i bueno, que al final que és un aprenentatge.
Sens dubte.
És així. I més avançant-nos tan joves.
Tant. És així. Joel, no tenim més temps. Tindrem dies per parlar més tranquil·lament, però t'agraeixo aquesta primera valoració del partit d'ahir. D'acord?
Vinga, moltes gràcies.
Gràcies, bon dia, Joel. Adéu-siau. Bé, doncs, amb aquest apunt de futbol sala gairebé acabem. Res. I posem també el resultat del Rugby Club Sitges, que en el partit de la tercera jornada d'aquesta fase prèvia amb la Divisió d'Honor Catalana va guanyar de forma clara 14-53 al Rugby Club Cornellà. De moment, dos partits fora, dues victòries. Per tant, bon inici per als homes de Diego Godoy. El Rugby ens marca amb el punt final del programa. Arribaran a les 12. Gràcies i fins demà. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.